Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. Sant Cugat és la ciutat catalana més jove, amb una mitjana de 39,9 anys. El municipi és l'únic de Catalunya que baixa dels 40, segons les dades del 2022 de l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, també és una de les ciutats del país amb la taxa de natalitat més alta i més de 17.200 santcugatencs tenen, de fet, menys de 15 anys. Malgrat aquestes dades, els indicadors referents a la fecunditat i la natalitat del municipi cauen any rere any des de fa dues dècades. Un dels senyals més evidents és el del nombre de naixements el 2022. Van néixer 751 santcugatencs, la xifra més baixa des de 1998. En aquest sentit, el percentatge de la població menor de 15 anys també ha anat baixant progressivament. Després d'assolir un màxim històric el 2008 amb un 21,4%, en l'últim quart de segle ha anat disminuint fins a arribar al 18,06% de 2022. Aquesta dada, acompanyada de la taxa de mortalitat més baixa de Catalunya, contribueix a evidenciar l'envelliment de la població de Sant Cugat. Pel que fa als naixements, després de mantenir-se per sobre els 900 des del 2000 i fins i tot sobrepassar els 1.000 naixements per any el 2005 i el 2011, a partir de 2018 aquest número ha anat baixant fins als 751 de l'any passat. D'altra banda, Sant Cugat ocupa la primera posició del rànquing de creixement total de població a Catalunya, segons les dades de 2021. De l'Institut d'Estadística de Catalunya. Aquesta dada es calcula a partir dels naixements i les morts, així com el balanç entre immigrants i emigrants. Amb una taxa del 19,63, la ciutat se situa per sobre de poblacions com Rubí, Terrassa i Sabadell. Malgrat ser el municipi que proporcionalment més creix, cada vegada hi ha menys santcugatencs menors de 15 anys. Des de principis de segle fins al 2016, aquest segment de la població va créixer dels 9.038 als 17.887 habitants. Des de llavors, la xifra ha caigut fins als 17.287 al 2022. De moment, però, el percentatge de creixement de la població menor de 15 anys en aquest segle és superior al creixement global de la població, mentre que Sant Cugat ha passat dels 52.654 als 95.725. El segment de població dels 0 als 14 anys ha passat de 9.000 als 17.000. Ara bé, mentre la població total no ha parat de créixer i manté percentatges positius cada any respecte a l'anterior, la corresponent als menors de 15 anys s'ha estancat i fins i tot ha baixat, i això que a principis de segle fins i tot superava el ritme de creixement total. Són unes dades que poden també ampliar a www.cugat.cat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ens centrem en altres qüestions que són d'interès, i és que a la primera escola de l'escriptor, emprenedor social i activista educatiu Borja Vilaseca obrirà de portes el curs vinent i ho farà a Valldoreix. Vilaseca, que s'autonomena agitador de consciències, presenta un projecte educatiu que porta per nom Terra, on s'aplicarà una pedagogia basada en la psicologia de l'innat, on els infants i joves són considerats llavors que en si mateixes contenen tota la informació necessària per desenvolupar-se. Vilaseca ha explicat a Cugat Mèdia que l'Escola Terra és un centre privat homologat pel Departament d'Educació que començarà el curs 2024-2025 amb alumnes d'infantil de 3 a 4 anys i s'anirà ampliant cada curs amb oferta fins a la primària, la secundària i el batxillerat. La matrícula per al curs vinent ja està oberta al web de l'escola i Vilaseca ha explicat que per ara ja hi ha 6 criatures inscrites. La quota mensual és de 790 euros al mes, sense comptar despeses administratives, matrícula d'inscripció, matrícula anual, menjador i transport. En una entrevista amb aquest mitjà, Vilaseca ha explicat que el procés d'acompanyament pedagògic que oferiran a Terra és personalitzat, que s'adaptaran a les necessitats motivacions de cada infant, d'acord amb les 11 dimensions de l'educació conscient. L'escoltem.
El que s'està ensenyant ara a l'escola, des del nostre punt de vista, és que no cobreix les necessitats formatives, perquè és molt de memoritzar, càlculs matemàtics, i sí, cultura general, que està molt bé, però nosaltres veiem una educació orientada al desenvolupament de lo que és l'actitud, no? El desenvolupament de competències, de fortaleses, d'eines, que al final es preparin per la vida i que puguin profunditzar moltíssim més del que podrien fer-ho a casa.
L'Escola Terra oferirà grups de 20 alumnes d'edats mixtes, és a dir, que cada grup hi haurà nens d'I3, I4, I5, explica la que serà la directora del centre, Emma Enríquez. Cada grup de 20 estarà tutoritzat per 2 mestres per aula. Enríquez afegeix que l'escola obrirà en 3 fases, de manera que cada any s'ampliarà la plantilla en funció dels grups que s'obrin. El centre compta que durant el primer curs del 24-25 tindran 8 empleats per a 40 criatures. A part dels acompanyants de cada aula, l'escola també comptarà amb especialistes que s'aniran incorporant a les diferents fases. El centre de 1.000 metres quadrats repartits en 3 plantes, una parcel·la de 800 metres quadrats, està ubicat en un edifici ja construït a l'avinguda Mossèn Jacint Verdaguer, a Valldoreix. Ara està en procés de rehabilitació. Les obres estan previstes que s'acabin el maig de 2024. Des de l'escola expliquen a Cugat Mèdia que en les setmanes vinents tenen previst 2 esdeveniments per donar-se a conèixer la ciutat i explicar el projecte de primera mà, tant pedagògic com arquitectònic.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I més qüestions d'interès, perquè la direcció de l'Escola Pins del Vallès va retirar el 23 de novembre, fa uns dies, un mural de suport a Palestina a petició de l'Ajuntament per l'odi, deien, que podia generar i per no traslladar el conflicte de Sant Cugat ni esperonar la violència, segons ha explicat la regidora d'Educació Carme Ardit a Cugat Mèdia. El mural, que representava el quadre de Guernica de Picasso pintat amb els colors de la bandera palestina, va néixer fruit d'una iniciativa de les famílies del centre per denunciar l'horror i la barbàrie de les guerres i s'acompanyava de missatges de pau i esperança que els alumnes del Pins volien traslladar als infants palestins. Amb el vistiplau de la direcció de l'escola, el mural es va penjar en una tanca del pati. 5 dies més tard, però, Ardit va demanar al centre que retirés la pancarta perquè l'alcalde havia rebut una queixa. Aquest fet va provocar la reacció de les famílies, que van enviar una carta a l'alcalde Josep Maria Vallès, a la qual ha tingut accés també aquest mitjà, demanant explicacions i denunciant que es tractava d'un acte unilateral que silenciava una actuació organitzada en favor de la cultura de la pau i dels drets dels infants de Gaza. A l'escrit, el grup de famílies assegura que el mural no havia causat cap problema de convivència a l'escola i que era la primera vegada que un alcalde o una regidora incidien en una iniciativa escolar per fomentar la cultura de pau. En declaracions a Cugat Mèdia, sense voler dir els seus noms, també han assegurat que la direcció del centre els va dir que l'escola no havia rebut cap queixa per part de ningú de la comunitat educativa. En resposta a la carta, Vallès va dir-los que ell no havia ordenat tampoc la retirada de cap mural, segons expliquen les famílies a Cugat Mèdia. També apunten que l'endemà d'enviar l'escrit, la regidora d'Educació, Carme Ardit, va tornar a enviar un correu a la direcció del centre per remarcar que havia estat ella qui havia fet la petició de treure el mural i no l'alcalde. Així ho ha reiterat la regidora a aquest mitjà. De fet, diu, l'alcalde va rebre una queixa per uns cartells que hi havia penjats a la reixa d'una escola i per això vaig considerar adient demanar que es despengessin. En cap cas, va ser l'alcalde qui ho va demanar i mai ordenar, ha contestat Ardit. A la resposta per escrita a Cugat Mèdia, Ardit defensa que com a regidora d'Educació de Multiculturalitat ha de vetllar pels infants i joves de la ciutat i en aquests moments s'estan donant situacions, diuen, que afecten negativament alguns d'aquests alumnes. També apunta que com a responsables de la seva educació i del seu benestar han de treballar per crear un esperit crític però alhora vetllar per la pau. En aquest sentit, Ardit remarca que a la guerra ningú guanya, tothom surt perdent i queden les víctimes, que les víctimes també poden estar aquí a Sant Cugat, diu ella. Cugat Mèdia s'ha posat en contacte amb la direcció del Pins del Vallès, que s'ha declinat fer declaracions. Doncs bé, polèmica oberta perquè la CUP qüestiona la continuïtat de la regidora d'Educació, Carme Ardit, i demana al govern que depuri responsabilitats pel mural en suport a Palestina retirat a l'escola Pins del Vallès, a petició, com sentíem, de la pròpia regidora d'Educació. El portaveu de la formació, Marco Simarro, considera que Ardit ha traspassat una línia vermella.
Una falta molt greu que un càrrec electe s'adreci a un centre dient-los el que han de fer i el que no han de fer. O sigui, això entenem que és una actitud absolutament menyspreable i autoritària i, per tant, que hem de qüestionar i hem de posar en dubte les tasques d'aquesta regidora.
D'altra banda, els anticapitalistes reclamen a l'alcalde Josep Maria Vallès que aclareixi quin és el seu posicionament i si dona suport a la decisió d'Ardit. A les xarxes, la regidora dels Comuns, Aina Balada, de fet, ha expressat també la seva reprovació amb una piulada X en què ha assegurat que hauran de treballar molt dur per defensar una educació pública i de qualitat. I més reaccions. La retirada d'aquest mural, la suport a Palestina per part de la direcció de l'escola Pins del Vallès, a petició, com sentíem, de l'Ajuntament, ha motivat que la reprovació per part de la coordinadora d'AFES. L'entitat ha fet públic aquesta mateix dimarts un comunicat a xarxes en què lamenta profundament la censura per part de la regidora, Carme Ardit, d'un acte a favor de la pau a la Franja de Gaza. La presidenta de la coordinadora és Carme Roca.
La regidora és una persona totalment externa a lo que seria el centre escolar, és a dir, d'ella depèn l'edifici, poca cosa més, tot el que s'acordi en un consell escolar o com a comunitat educativa en qualsevol altre àmbit dintre del centre escolar, l'Ajuntament ni la regidora no hi tenen res a dir. És a dir, és una intromissió bestial el que ha fet.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Ens entrem en més temes també que ens interessen. Avui parlem d'una santcugatenca que es diu Carmen Roig, que viu sense olorar i que cada cop més també sense gust. Pateix anòsmia. És un trastorn que implica la pèrdua total d'olfacte i que limita també la capacitat de distingir sabors. Amb la pandèmia de la Covid-19, aquesta incapacitat va començar a ser coneguda, però Roig fa més de 7 anys que la pateix. En el seu cas, va notar-ho de cop després d'un fort refredat, una de les principals causes, juntament amb al·lèrgies i sinusitis agudes, entre d'altres. La pèrdua d'olfacte no és greu en general, però sí que es pot arribar a ser limitant. Més enllà de transmetre sensacions, ens alerta de possibles perills, com per exemple a la cuina. L'escoltem.
Vaig almenys amb la vista que això sí que la tinc bé i vaig mirant. Els olors del menjar em costa molt, molt. I recordo quan demano menjar, a vegades, que m'agrada és, el recordo l'olor que feia o el gust que feia, però no l'oloro, ni alguns, a vegades el gust també l'estic perdent.
Roig va iniciar un tractament de recuperació de memòria olfactiva recomanat per un otorrinolaringòleg, però el va deixar per manca de resultats. S'ha acostumat a viure d'aquesta manera, tot i ser un factor sempre present.
A casa, per exemple, a banda dels aliments, és les olors de casa, no? L'olor meva. Sempre penso, faig mal olor o em poso massa perfum a vegades, potser, o a casa sí, sempre estic amb les varetes o amb productes per fer olors, no?, a la casa. A vegades naturals, inclús a vegades doncs, poso canela a bullir amb taronges i coses d'aquestes perquè faci olor a la casa.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, la anòsmia afecta el 5% de la població. De fet, segons dades de la unitat d'otorrinolaringologia, ara sí, de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa, les alteracions de l'olfacte, que no són sempre anòsmia, són símptomes que es presenten en un 14% de la població i se sap que la seva incidència augmenta amb l'edat, ja que a partir dels 40 anys aproximadament existeix un deteriorament de les neurones sensorials olfactòries. D'altra banda, el 80% dels trastorns del gust que presenten els pacients són secundaris a dèficits olfactoris.
Info Migdia.
Més temes. Obrim plana cultural perquè també els hem d'explicar que el 23è concert de Nadal de la gent gran tornarà un any més al Teatre Auditori de la mà de l'Orquestra Dilatant de Catalunya. Serà diumenge 17 de desembre, a les 12 del migdia, amb una proposta musical on s'interpretarà un repertori amb el títol Viena, la capital de la música, del classicisme al romanticisme, amb la soprano Montserrat Seró, el concertino Gerard Claret i sota la direcció musical d'Albert Gumi. A partir d'aquest diumenge, 10 de desembre, repartiran 800 entrades gratuïtes que es podran recollir a tots els casals de la gent gran de la ciutat. Escoltem la regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Esther Madrona.
Activitats com aquesta que estem presentant avui aquí és una mica la manera també de donar-vos les gràcies per aquesta implicació, no? O sigui, el dia 17 vindreu aquí a gaudir, per entendre'ns, no? Esperem que no hagueu de treballar, sinó que simplement entreu per aquesta porta i us ho passeu bé.
Repassem ara altres informacions en format breu. Els ajuts econòmics a l'habitatge 2023 que atorga l'Ajuntament ja es poden sol·licitar. Les prestacions amb una dotació de 120.000 euros i destinades a persones propietàries i llogateres d'habitatges a Sant Cugat posen especial atenció a pensionistes, gent gran, unitats de convivència amb rendes baixes, famílies monoparentals i unitats de convivència amb alguna persona amb discapacitat a càrrec. La data màxima per sol·licitar l'ajut és el 2 de gener de 2024. Els tràmits es poden fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament, l'Oficina d'Atenció Ciutadana i l'Oficina d'Habitatge Local. L'ocupació de l'oficina de CaixaBank de l'Avinguda de Cerdanyola està començant a generar inquietud entre els veïns del barri de Sant Francesc i, en especial, entre els que viuen a l'edifici de sobre. Segons s'ha explicat a Cugat Mèdia, un representant dels veïns que no ha volgut donar el seu nom per prudència, amb l'arribada del fred de l'hivern temen que els ocupants del local es vulguin escalfar i provoquin sense voler un incendi. A banda d'aquest temor, les baralles i aldarulls comencen a ser freqüents. Diumenge va acabar amb un detingut i el dilluns es va repetir, però la policia local va poder calmar la situació. Entitats esportives, socials i culturals de Sant Cugat i també diferents escoles del municipi han organitzat un total de 13 activitats per participar a la 32a edició de la Marató de TV3, que se celebrarà el proper diumenge 17 de desembre. Enguany, la iniciativa solidària vol posar llum als problemes de salut sexual i reproductiva, trencar els prejudicis, tabús i pors que encara els envolten i promoure la informació i el respecte a la diversitat. A més, la Marató es marca l'objectiu de fomentar una salut sexual sana, responsable i lliure. I ara, moment dels esports. Rubén Hurtado és el nou entrenador del primer equip femení del Sanco. El club ha anunciat aquest dimarts la incorporació del tècnic, que ja sap que és entrenar un conjunt vermell i negre. Hurtado va ser entrenador del filial masculí durant 3 temporades i ara agafa les regnes de les sancoatenques a la seva primera experiència en el futbol femení. El segon entrenador serà Arturo Rodríguez, també és de la casa. Rodríguez va ser jugador del Sanco durant tota la seva carrera i durant les temporades 21-22 i 22-23 va ser entrenador del filial femení. I cap de setmana de pont festiu per a la majoria d'equips, però n'hi ha 4 conjunts que tenen competició aquest dissabte. Destaquem el del DCB Club Voleibol Sant Cugat, que visita la pista del MB Lugo aquest dissabte a les 5 de la tarda, amb opcions d'aconseguir el bitllet per a la Copa de la Reina. Les de Rafa Ruiz depenen d'elles mateixes i amb un triomf aconseguirien l'objectiu. Poden consultar l'agenda esportiva del cap de setmana a Cugat Media, www.cugat.cat. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 7 de desembre de 2023. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
I wrote a song from my father in hopes it will give him a thrill. After seeing Brazil, my father's music came true. They never come to me until I went down to Brazil. In Rio all day long I heard my father's song, that bossa nova beat, so sweet. The real boys know they never get over a thrill. When I went to Brazil, now other people you meet, they get out with the beat and the skill. I say to a Brazil, that Portuguese swing is such a subtle thing, it makes you sway against your swing is such a subtle thing, it makes you sway against your will, your will, your will.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Tonight, I need to know, 'cause I need to see you wind up. The way 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 you wind
música en català a Ràdio Sant Cugat.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols. Camins vora les estrelles.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Hoy me he vuelto a ver triste como ayer, bajo el sol veo llover y no hay amanecer. Te di todo lo que soy, qué falso fue nuestro amor.
Primera vez que poder caer. Me encierro en mi mundo gris, con lo bello que es vivir. Y las horas me ayudarán a cerrar heridas, mil bocas me besarán. Y tú tranquila, que
la banda sonora de la teva vida, a Ràdio Sant Cugat.